temps ara mateix que passen de 11:45 i amb aquest de 13:45 i amb aquest estat, clar, és que ens hem quedat, això és el que et té l'enamorament, no? Que et quedes de vegades fins i tot trasbalsat, Olga Vallejo. I, de fet, segur que fa dies que esteu veient aquests cors vermells, de fet, ara mateix els veig perquè estan en el jersei de l'Olga Vallejo.
És veritat.
Aquests cors vermells per tot arreu, amb aquests cupidos que, més que clavar-nos la fletxa de l'amor, volen fer-nos arribar el producte, no, Olga? Que venen amb aquesta excusa del 14 de febrer que està aquí a la cantonada.
Sí, perquè dilluns és el dia de Sant Valentí, que nosaltres som més de Sant Jordi.
Sempre.
Però sí que hem pensat que hi ha moltes campanyes de màrqueting amb aquesta excusa del dia dels enamorats, no? Que et proposen un speed dating amb un tren que va a 300 km per hora, edicions especials de loteria, productes personalitzats amb l'amor sempre com protagonista. I volíem saber més sobre això d'emparellar-nos. Per això hem trucat a la Bruna Álvarez, que és antropòloga a la Universitat de Barcelona. Molt bon dia, Bruna.
Hola, bon dia.
Escolta'm, els humans sempre hem tendit a emparellar-nos, o això és una cosa recent?
No, més aviat... No necessàriament totes les cultures organitzen tot el tema de constitució de famílies i de relacions afectivo-sexuals amb una altra persona en exclusiva.
Mm-hmm. Hem vist que el 97% dels mamífers no s'emparellen per criar els fills, però en canvi els humans sí. Amor a banda, hi ha qüestions pràctiques que ens empenyen a això, a emparellar-nos, perquè al final potser és més fàcil compartir.
Bueno, sí, el que passa que no cal compartir-ho només amb una sola persona dintre d'aquest ideal del gènere oposat, no? Dintre d'aquest binarisme. Llavors, a part de que tot això ja s'ha diversificat molt, no? Totes les diferents famílies que existeixen, la criança dels infants no necessàriament ha de dependre del pare o de la mare. Pot dependre de la comunitat, d'adults que siguin responsables d'aquests fills, però que no necessàriament han de tenir cap llaç ni biològic, ni genètic, ni seus progenitors.
Mm-hmm. Nosaltres començàvem parlant del dia de Sant Valentí, de les campanyes que ens recorden que serem més feliços si estem en parella. El nostre entorn i la nostra cultura ens condicionen a l'hora de creure que estar en parella és millor que no estar en parella?
Sí, totalment. O sigui, és la nostra, les nostres construccions socials ens porten a pensar això, no? Que és, hi ha aquesta relació directa, no? Entre amor, parella i família, no? I des de l'antropologia es considera família en el moment que hi ha infants, que hi ha fills, independentment d'on vinguin i com s'hagin fet, no? Aquests nens, estic parlant de reproduccions assistides, d'adopcions, d'acolliments, etc. Però sí que aquesta organització social nuclear, no? És com la família, està constituïda a través de com pensem aquesta organització social bàsica, no? Que és el que deia abans, que la pensem molt des d'aquesta relació, amor, parella i fills, no? Llavors, i a partir d'aquí, no, s'amplia, no? Amb els pares, amb els avis, amb els germans, tiets, etc. Però això és una qüestió cultural. Hi ha moltes cultures que no s'organitzen així. I, bueno, per exemple, hi ha el cas, que és un cas molt interessant, que són els Mosuo, que viuen a Xina, i tenen una organització on les relacions afectives sexuals són amb qui volen, són monògames, però cadascú viu a casa seva i els fills els cuida la mare i tota la família de la mare. Per tant, hi ha aquesta figura de l'oncle, no?, que són els germans de la mare, i que fan de figura paterna dels fills. Llavors, és molt interessant perquè tota la transmissió econòmica, patrimonial, etc., sempre va per línia materna. Llavors, tota la família treballa a les terres sempre de la mare, no es marxa mai de casa, per tant, separen totalment tota la perspectiva o tota la situació econòmica i de patrimoni del que són relacions afectives sexuals. Llavors, les relacions afectives sexuals les tenen amb les persones que volen i generen relacions que acostumen a ser llargues en el temps, però només es veuen en moments determinats, i després tota la criança dels fills i tota la gestió patrimonial es fa separada de la relació sexoafectiva. Llavors, l'antropologia ens dona molts exemples d'organitzacions familiars molt diverses en quant a filiació i en quant a relacions de parella o no, i en quant a la gestió patrimonial o econòmica de tot això.
Està bé veure que hi ha més d'un model. Bruna Álvarez, antropòloga de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Adéu.
Adéu.